De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí. 7 minuts que passen de les 5. Seguim el Fabricació Pròpia, recta final del programa d'avui, darrera hora de programa, d'aquí res. Parlarem amb la Olga Vallejo d'aquells documentals. Començarem ben forts, Olga? Ja ho dèiem abans.
Són imprescindibles.
Són imprescindibles. No, i a part, començarem amb humor, que la gent diria, ah, mira, aquest, un documental d'humor.
No se'l pot perdre a ningú.
Però abans, si em permeteu, deixa'm recordar-te que aquest divendres, dia 8 de setembre, és la festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies més importants de la Vall. I per celebrar aquest gran dia a la Vall de Núria, doncs s'organitza una jornada ben especial. Per poc que pugueu, divendres és el dia que hauríeu de pujar a la Vall de Núria i gaudir d'aquesta experiència. Clar, per conèixer més detalls, ja n'hem parlat durant el programa, però volem saber més. És per això que a aquesta hora ja podem parlar amb la Ruth Bové, que és Relacions Públiques de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ruth, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
No, ens al contrari. Ruth, nosaltres ho hem anat explicant, però volem saber més, com et dèiem. Com celebreu aquesta festivitat tan especial de la Mare de Déu de Núria aquest divendres?
Sí, de fet, el mes de setembre és el mes nosaltres a Vall de Núria una mica estrella, jo diria, perquè hi ha dues festivitats molt especials. Una que va ser el passat divendres, 1 de setembre, que va ser la festivitat de Sant Gil, i com molt bé dèieu, aquest divendres que tenim aquesta festivitat de la Mare de Déu de Núria. Una festa, jo diria, molt esperada, sobretot per totes les núries, perquè tenim el goig o ple que moltes núries decideixen, doncs, aquell dia venir amb nosaltres a celebrar el seu sant a la Vall de Núria. Per tant, que des d'aquí, això, no?, una abraçada a totes aquestes núries que molts anys, any rere any, diuen, va, doncs,
vinga,
que és el meu sant, doncs anem a Vall de Núria amb tota la família. Això seria una part. I després, comencem, hi ha una part molt important, el que és la missa solemne, que a partir de les 11:30 comencem amb una oferta musical a la Basílica, que en aquest cas sempre està acompanyada per la Capella de Música de Santa Maria de Mollet al Vallès. També en aquesta ocasió de vegades, doncs, hi ha algun poema inèdit, no?, que també recita per als flabiolides. Bueno, això per encetar una mica abans d'aquesta missa solemne, que és a les 12 del migdia. Tot això que us estic explicant, també dius que si teniu ocasió de poder entrar a la nostra pàgina web valldenuria.cat, en el lloc d'esdeveniments, doncs també està especificat per horaris, perquè a vegades ho diem així com molt ràpid,
sí,
no? I diuen, a quina hora és? No, doncs allà doncs també està especificat.
O sigui, Ruth, si ara nosaltres entrem a valldenuria.cat, tot el que ens estàs explicant ho sabrem, no?, concretament a quina hora és, no? Per tenir més la guia, d'acord.
I també una cosa molt bonica que es fa, com us deia, doncs, de totes les núries, un cop que acaba aquesta missa solemne, es fa una processó amb la Mare de Déu de Núria portada per totes les núries, des del que és la Basílica fins a lo que és l'ermita de Sant Gil. I la veritat és això, que com us comentava, moltes núries han vingut cada any, totes poden portar la Verge, que així es poden anar canviant, no?, perquè és un recorregut relativament tampoc molt llarg, i tant d'anada com tornada, doncs, tenen el goig de poder portar la Mare de Déu de Núria.
Per tant, o sigui, Ruth, ens hem d'imaginar que o sigui, amb aquesta processó de les núries que tu dius que deu fer goig i de veure, suporten el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles les núries, no?, que s'apropin, i és el que tu deies, a cada any, doncs, va variant, i això és una passada, no?
Sí, la veritat és que és com una festa molt bonica, no?
Sí.
Per això, no? Perquè és aquest, és més una festa, això diria, més propera, no?, més humana, no?, perquè són les núries, i per tant, doncs, que des d'aquí això, no?, felicitar-les i agrair això, no?, que moltes decideixen venir a la nostra Vall de Núria, que jo sempre dic que és com una visita obligada, almenys un cop l'any, no?, venir a la Vall de Núria. I és això, n'hi ha moltes que han vingut any rere any,
sí,
que no es perden la fita.
Que no s'ho volen perdre.
Sí, moltes que no han vingut a cap ocasió, i bueno, és això, no?, doncs poden portar la Mare de Déu de Núria, Núria, i després doncs, també hi ha un llibre, que és el llibre d'honor de les Núries, que totes les persones que es diuen Núria doncs, poden signar aquest llibre d'honor doncs, i que també el traiem el dia doncs, de la Mare de Déu de Núria, no? Que el poden signar a lo que és l'altar, que també és una cosa doncs, que molta gent doncs, hi deixa doncs, els seus escrits o el que volen demanar, i que també és una part bonica de la festa.
Rut, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin, va, és que jo m'animo, vull anar a viure aquesta festivitat de la Mare de Déu de Núria just en aquest divendres 8 de setembre, per qui vulgui despreocupar-se de com arribar, no? Que dius, mira, no tinc el cotxe al taller o no tinc cotxe i no sé com arribar-hi, i el que vulguin doncs, és gaudir del dia, té la possibilitat d'anar-hi amb el cremallera, no?
Sí, de fet, sí que des d'aquí també recomano a tothom que ens estigui escoltant és fer aquesta compra prèvia, i és una compra prèvia online, que també a través de la nostra pàgina web valldenuria.cat ja veureu que posa bitllets de cremallera compra ara, més que tot perquè nosaltres també fem una cosa que es diu control d'aforament. Després va per places i, evidentment, doncs, si s'acaben les places no es pot pujar. També sabria greu, no?, que gent que ens estigui escoltant o si és que vulguin vindre a gaudir aquest dia que no hagin comprat aquest bitllet previ i doncs arribin i les places doncs ja no hi hagi aforament. Per tant, que això, recomanar aquesta compra online prèvia, i doncs la gent també que no disposa doncs de cotxe propi per fins a arribar fins a lo que és Ribes de Freser, que és on s'agafa el tren cremallera, doncs també hi ha un combinat que es diu Tren Natura, que combina lo que és el tren de Renfe més el cremallera de Núria. Seria, bueno, les opcions doncs que tenen per visitar. Però sobretot això, mirar aquest aforament, perquè sí. Dia doncs que també hi ha afluència, i que si has fet un llarg viatge, doncs si arribes a un lloc i diuen, no, doncs no hi ha lloc.
Ara no hi ha lloc, no? Doncs almenys així ho tens enllestit, això que et treus, Rut?
Sí, és important.
Tot el que ens està explicant la Rut Bové el trobareu a www.valldenuria.cat, i jo, si m'ho permets, Rut, també avui aquest matí hi he entrat i he fet una ullada i he vist també unes sortides nocturnes, uns itineraris adaptats a diferents cims per gaudir del cel nocturn de la vall i vistes d'ensomni, que també m'ha meravellat.
Sí, de fet, a Vall de Núria el que intentem és sempre doncs, fer moltes sortides, sempre amb aquest respecte a nivell de medi ambient i de sostenibilitat, no? I aquest cap de setmana també hi ha una observació astronòmica que per totes les persones que estan allotjades a Vall de Núria podran gaudir. De fet, nosaltres és un treball continu, no? Vull dir, jo sempre dic, des de l'any 31 que es va estrenar el cremallera, i que gràcies que van optar doncs, per aquest mitjà de transport, que no és una carretera,
sinó un mitjà
de transport sostenible, sí. Fa que actualment doncs, tenim aquest projecte que nosaltres l'anomenem l'Ecovall, no? Gaudir a 2.000 metres d'altitud i intentar doncs, aquests olis zero emissions i poder conservar aquest paratge natural a 2.000 metres d'altitud, que és una mica aquest pulmó, jo diria, sí. De respirar aire pur.
Rut Bové, moltíssimes gràcies. Com sempre, és un plaer escoltar-te. De debò, Relacions Públiques de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Si us animeu, va, aquest 8 de setembre, aquest divendres, heu d'anar a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria, a on, doncs, a la Vall de Núria. Rut, que vagi molt bé, ja en parlarem.
Gràcies, i fins la propera.
Una abraçada ben forta.
Adéu.
Posa l'antena. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Un concepte.
Vinga, va. Que ara mateix és un quart de sis ja de la tarda, on a partir d'ara mateix el Fabricació Pròpia es transforma, podrien dir, Olga Vallejo,
en Fabricació Pròpia. O com va?
És que
com jo, has dit que es transforma?
Es transforma, clar, és que tot es transforma, tot evoluciona. Jo pensava que ho tenia molt coll avall, lo del nom, però ja avui crec que ja m'he equivocat diverses vegades. Només dir el Fabricació Pròpia.
És complicat.
És complicat.
És nivell avançat.
Ho aconseguirem.
I tant.
Ho aconseguirem. Escolta els documentals a partir d'ara, protagonistes al Fabricació Pròpia.
I tant. Mira, avui en portem uns quants. Primera setmana de la temporada, primera setmana de curs. Avui s'han estrenat a primària, secundària, tots són bons propòsits, tenim ganes d'aprendre, i he pensat que amb què s'aprèn més Bé, pots anar a classe, però quan ja no vas a classe, amb documentals?
Clar, abans, fixa't tu que ho dèiem, ho comentàvem, Olga, perquè quan dius documentals i aprendre, hi ha gent que està a punt d'apagar la ràdio, no?
Sí, però que no ho feu, no, no ho feu encara. Espereu encara no un momentet, quedeu-vos almenys a la primera proposta, perquè a més d'aprendre, us fareu un fart de riure.
Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has
a... Ai. Això és Can't Go on Earth, està a Netflix, sí. És una sèrie que aquí s'ha traduït com La Tierra según Filomena Kang. I és un fart de riure. O sigui, jo la vull tornar a veure. L'he vist, et diria que un cop i mig, perquè a vegades em fa tanta gràcia, sí, que torno cap enrere i torno a mirar i penso, però és que ha estat capaç que... de dir això? Sí, ha estat capaç. Bé, la Filomena no existeix, en realitat. És el personatge que interpreta l'humorista i guionista Diane Morgan, que en aquest fals documental fa un repàs a la història de la civilització.
Clar, però és veritat, Olga, que hi ha moments que és que tu creus, realment.
A veure,
no?
És que ella parla de personatges que són certs, parla amb experts, amb
clar,
grans
que són
experts.
Reals. Però, perdona, eh? O sigui, tinc una pregunta sobre aquest documental. Ja veuràs.
A veure.
Sí. Clar, tu creus que els experts saben?
Aquesta és la pregunta que
tothom es fa. No?
Jo crec que no ho saben.
O sigui, no saben que ella està fent un personatge.
Exacte, anem a explicar als oients. Ella és, doncs, com el típic eix, no? El documentalista que et va explicant i que et va situant i que va parlant amb experts sobre la matèria. I parla, doncs, això, ho dèiem, des dels orígens, quan vivíem a les cavernes, primeres manifestacions artístiques, l'origen de les religions, el renaixement, el colonialisme, la rebel·lió de les màquines, la guerra freda, el viatge a la lluna... Però, per mi, el millor de tot és que, clar, ella parla com si tot seriós, i bé, molt bé, però arriba un moment que ella parla amb experts en la matèria a diverses universitats molt prestigioses i els fa preguntes absurdes...
que es queden farats, que, no els esperen.
Que és que el millor de tot és veure'ls la cara i ells responen com grans professionals sobre allò que els ha preguntat com si res. Vaja, que la mirin, perquè és molt divertida i el millor de tot... utilitza els recursos, ella és guionista i humorista, i utilitza els recursos típic dels humoristes, que és que et fa tornar de forma reincident alguns personatges, et parla del seu amic Pol, que al final ja és com si fos de la família, el seu exmarit, la seva mare, i els utilitza davant d'un gran expert per dir, no, és que el meu amic Pol aquell dia li
això
va passar...
Això ja ho diu o ja li ha passat.
Però el millor de tot, aquest recurs, és que utilitza a tots els capítols, troba una excusa per colar-nos un hit musical al mateix que esteu sentint de fons, però que escoltarem des del principi perquè s'ho val. El Pam Pam de Jam dels Technotronic de 1989. T'haig de dir que jo vaig ballar molt aquesta cançó i que sabia que era del 89, que ella et va explicant coses d'aquest hit musical.
O sigui, és com la seva cançó fetitxa, no? I tota l'estona d'anar sonant.
I te la va colar. A cada capítol tu dius, sí, ara, o sigui, s'està acabant el capítol, sí, encara no hem sentit el Pam Pam de Jam, doncs te'l posa. I sempre troba la manera, se la
fantesca. I tu ja l'esperes, no?, d'alguna manera.
I penses a veure com te la cola,
com,
no?
Com
ho lliga, com s'ho fa venir bé. A vegades no s'ho fa venir bé, senzillament ho tira i ja està.
I ja ho tindríem.
O sigui que, meravellós. Can't Go on Earth, a Netflix, són 5 capítols que es passen que n'hi donen enteres.
Doncs mira, crec que després de la Filomena Kang ja estem predisposats, Olga, per veure algun altre documental.
Si et sembla, escoltem un dels més esperats d'aquest any, Terenci, La Fabulación Infinita.
Yo no sé si Terence y Moss tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras.
Bueno, las necesarias para entretener.
¿Qué hay de verdad en el Terencio? ¿Cuál es el verdadero Terencio?
Cautivador.
Brillante.
Seductor.
Inolvidable.
Encantador.
El Terenci Moix era tot això, no? Encantador, seductor, brillante, un gran escriptor. La docusèrie Terenci, la fabulació infinita, és sobre l'escriptor Ramon Moix Massaguer, tot i que tothom el coneixia com a Terenci Moix perquè ell era tot un artista, per tant tenia pseudònim. Tothom el va conèixer a partir del 86, quan va guanyar el Premi Planeta per No digues que fue un sueño. És una producció original de Filmin que s'estrena el 22 de setembre a la plataforma. Està dirigit per la Marta Lallana i escrit per l'Álvaro Augusto, i a Filmin tindrà format de capítol. Seran 3 episodis de 40 minuts, i als cinemes també s'estrena el 15 de setembre, per tant, falten 4 dies. Es veurà llavors com una pel·lícula documental, tot d'una tirada. Ja heu sentit un munt de testimonis, potser els heu reconegut per la veu, Boris Izaguirre, Colita, familiars seus, a més de fragments on el protagonista és el propi Terenci, entrevistes i material d'arxiu, i he recordat algunes entrevistes. Clar, jo havia vist entrevistes del Terenci Moix, que era un espectacle. Era com Can Conert, que és que no deia una frase on no fossin tot perles, i sempre valia la pena escoltar-lo. Possiblement algú ens està escoltant i diu, és que jo estava a Mallorca el juliol, vaig anar a l'Atlàntida Film Fest, i llavors va ser quan va tenir l'oportunitat de veure aquest documental, que va ser allà la primera vegada que es va projectar. Per tant, comptant els dies, 15 de setembre als cinemes i 22 a Filmin, per veure aquesta meravella i recordar el Terenci Moix, i sobretot que ens entrin ganes de llegir-lo o rellegir-lo.
Doncs mira, si et sembla, Olga, seguim amb més literatura. En aquest cas, un documental que ens portes també avui, que podreu veure, podríem dir, tantes vegades com vulgueu.
Sí,
no?
Perquè el teniu a Radio Televisió Espanyola, a l'RTV Play, la plataforma de la televisió pública espanyola, on hi ha tant material que no ens l'acabaríem mai. De fet, tot el que hi ha, avui ens quedem amb un dels capítols d'Imprescindibles. És el programa cultural que dedica cada capítol a una figura rellevant. I la protagonista que he triat és Carmen Laforet.
Tenía cierto aire de misterio Carmen Laforet, una condición leve, casi etérea. Nunca ha sido posible decir su nombre sin que a continuación no acudiera el título de su primera novela, Nada, ese fenómeno literario de la posguerra con la que ganó el primer premio Nadal.
Bé, això Nada ja me dejó té un altre ritme.
Un altre ritme, però escolta, molt a favor del que hem escoltat fins ara. Pell de gallina, eh? Tu estàs veient.
Sí.
Perquè és que té tota la raó. O sigui, és aquest fenomen de Carmen Laforet que directament ja et ve al Nada.
Clar, perquè va ser la seva primera novel·la. Amb ella va guanyar el Premi Nadal el 1944. És un imprescindible. A mi m'agraden tots els imprescindibles. M'agrada molt. A més, crec que els fan el diumenge. Aquesta temporada, no sé quin dia l'emetran, però fins ara els diumenges, al vespre, a partir de les 9 del vespre. I el que fan és una repassada per l'obra i també per la vida, en aquest cas personal, de l'escriptora. Carmen Laforet, doncs, és una dona que té moltes coses, es poden explicar moltes coses d'ella, perquè és una dona típica pel seu temps, que tenia clar que volia dedicar-se a l'escriptura, tot i que el que s'esperava llavors de les dones és que fossin unes bones esposes i unes bones mares. Podem veure testimonis de les seves filles i una veu en off, aquesta, que et posava la pell de gallina.
A veure, escoltem.
Una vida que bien podría haber servido como argumento de uno de sus cuentos. Tenía cierto aire de misterio, Carmen Laforet.
Aquesta veu en off, que se suposa que a vegades és la mateixa Laforet, que amb algunes de les seves reflexions, fragments de cartes, els seus diaris, o el que ell havia escrit. I, a més, amb imatges. I és molt curiós veure com les seves filles parlen d'aquesta mare tan atípica per l'època, i que la seva passió, sobretot, era escriure. El que més m'agrada després de veure aquest Carmen Laforet, La xica rara, és que t'entren unes ganes boges de llegir-la. A mi, Nada, de Carmen Laforet, és una novel·la que em va marcar moltíssim.
Et va marcar?
La vaig llegir a l'institut, i a partir de llavors vaig tornar a llegir com una boja, perquè venia d'una etapa en la que amb prou feines llegia, només em llegia el que tocava per obligació.
I exacte, perquè eren aquestes lectures obligatòries, no? De l'escola, però cada vegada que l'has rellegit t'ha portat a un lloc diferent?
No l'he rellegit mai encara. No he tornat. Cada vegada que vaig a casa de la meva mare veig allà el Nada, eh?
Sí.
I saps què estic esperant? Que els meus fills se la puguin llegir i llegir-me-la, per veure quina visió tenim, perquè crec que és molt diferent quan un adolescent de finals del segle XX es llegia aquesta novel·la que un adolescent del segle XXI, perquè la seva percepció per mi era la protagonista, que estudiava filosofia a la UB, aquell edifici tan impressionant de Plaça Universitat, no? Per mi era, allò era un viatge increïble, perquè per mi Barcelona era allò on volies anar, on volies viure, la ciutat, la gran ciutat, perquè jo no vivia
per cert, Barcelona. Mira, deixa'm fer un apunt, Vallejo, perquè ho hem comentat. La Harry ho ha comentat avui a la Fabricació Pròpia al principi. Jo m'he quedat una mica parada, que ens parlava de soroll avui. Girona és la ciutat més sorollosa.
No m'ho puc creure.
Per davant de Barcelona.
En sèrio?
I Vigo.
Que més allà el soroll
no,
és fresa.
No, com baixa, espera't.
La fressa de Girona. Fem molta fressa.
Fem molta fressa. Però bé, després d'aquest apunt... Clar, era aquesta doncs, percepció que tenies, no? De baixar a Barcelona, no?
I crec que als joves d'ara els semblarà una mica prehistòrica aquesta sensació, perquè ells ja han estat, no et diré que per mig món, però han estat a molts llocs
totalment
increïbles, han viatjat en avió...
I el fet de viatjar a Barcelona ja era una meravella.
Era tota una aventura, no? Per tant, aprofiteu aquest imprescindible de Carmen Laforet i qualsevol altra, perquè porten 13 temporades.
Unido.
Alguns dels molts imprescindibles han estat, per exemple, Luis de l'Olmo, Jaume Plensa, Concha Piquer, Cristina Hoyos, Terenci Moix, Lola Flores, però no només gent del món de l'espectacle, de la cultura, també Maria Blasco, la científica, Ambrosa, bé, imprescindibles. És molt recomanable. Qualsevol de tots ells que els teniu
val
tots a RTV Play.
I si et sembla, ara, Olga, seguim amb figures rellevants, perquè deixem a la literatura. Però anem de cap a la física.
Albert.
Einstein! May I have your autograph, sir? I want to be a scientist just like you.
El protagonista és Albert Einstein, ja sentiu aquest nen, que li demana un autògraf perquè li diu jo vull ser un científic, com vostè.
Que bo.
Podria ser un imprescindibles, també.
També,
l'Albert
mira.
Einstein, no? Crec que els imprescindibles són nacionals.
Són espanyols.
No? No us espanteu, perquè has dit física, però és física per tots els públics. De fet, és una docusèrie sobre la vida del físic més conegut de tots els temps, que és Albert Einstein. Això és una producció de National Geographic que teniu a Disney+. Es diu Genius, Genis. Són 3 temporades. La primera està dedicada a Albert Einstein. Aquí també ens mostra la seva vida personal i professional, que potser a nivell personal no queda tan ben parat com quan un pensa en tots els èxits del creador de la teoria de la relativitat. Bé, però sovint, com que una cosa no està deslligada de l'altra, doncs està bé. El que és curiós d'aquesta sèrie, que és Genius, és que tota està interpretada per actors i actrius. Han ficcionat la vida del geni, i en aquest cas l'Albert Einstein adult, ja molt adult, perquè de fet ens mostra l'Albert com era de jove, de petit, de nen, de jove i ja sent gran. Doncs el molt adult és en Geoffrey Rush. T'haig de dir que jo m'he avorrit una mica, potser perquè a mi m'agraden un altre tipus de documentals.
Val.
No m'agrada tant que sigui ficció, però tot i així, com et pots imaginar, unes interpretacions sublims, tots els estalls estan molt ben cuidats. Per tant, qui vulgui saber d'una forma molt relaxada com era Albert Einstein, la seva personalitat, com estava sempre pensant, buscant reptes, com era com a docent, com era també en família, doncs és una bona oportunitat. Com deien, som 3 temporades. La primera està dedicada a Albert Einstein, la segona a Pablo Picasso, que està interpretat per Antonio Banderas, que aquí ha tingut molts problemes, perquè tot i que està caracteritzat, jo veig la cara de Pablo Picasso i veig els ulls d'Antonio Banderas. Llavors m'ha costat moltíssim entrar en el personatge, tot i que, clar, en versió original, ell parla anglès, té una mica d'accent, però com devia ser el Pablo Picasso, una bona peça a nivell personal.
Sí, això també ho hem comentat alguna que altra vegada.
I l'últim capítol, fins ara, d'aquestes 3 temporades, la tercera temporada, està dedicat a la reina del soul, l'Aretha Franklin. Una senyora que canta.
Cantava molt bé.
I que està... Mira-la.
Quina força.
What you are.
Quina energia, eh?
Molta. I aquesta Uau. Dona
va per feina, eh?
Sí, però li va costar molt arribar a ser la reina del soul perquè tenia un entorn familiar, el que era el seu marit, productor, que diríem que no era una bona influència i que no li va posar les coses gens fàcils, però està molt bé. I t'entren també ganes d'escoltar l'Aretha Franklin, per descomptat, va sonar la música, veus ella, el seu pare, que era predicador, com ella va començar a cantar a l'església, com van evolucionant i com tota la família, tot i que les germanes també cantaven i feien, li feien els coros, com tota la família va posar com tots els ous a la cistella perquè fos l'Aretha Franklin la que acabés
com
triomfant.
Com tots van remar, no?, diguéssim, per
l'objectiu. Deixa direcció. Hi haurà quarta temporada dedicada a l'activista Martin Luther King i encara no se sap quan s'estrenarà. Per tant, segueix. Espero que si hi hagi una cinquena, que també la protagonista sigui una dona.
Doncs ja que estem en música, què et sembla si seguim amb documentals musicals i aterrem ara Filmin?
T'haig de dir que he buscat documentals de Tecnotronic pel Pam Am The Jam. No n'he trobat cap.
Ai!
Per tant, anem a un altre tipus de documental. Diria que no és Tecnotronic, no? Sí? Deixem el sol, però anem al Techno House.
A veure.
The sensation of being a great DJ, seeing a connection between you and these people. You're a DJ and you can experience this, and you taste this drug once, you're hooked.
Això és Lauren Garnier of The Record. És una meravella, és un documental poc més de 90 minuts. Passen com si res. Els orígens i l'auge de la música Techno House a través de la vida del DJ i productor francès Lauren Garnier, que ara té 57 anys. És un documental musical de Gavin Riwar, de fa tot just un parell d'anys. La supervisió musical és a càrrec del mateix Lauren Garnier i ens explica per què ell comença amb el house, com van ser els seus orígens, que ell es va trobar a Londres, va estudiar catering, és francès,
sí.
I quan va acabar li van dir a l'ambaixada francesa tenim un lloc de feina, l'ambaixada francesa, a Londres. I va anar allà...
Cap allà.
Va començar a sortir de festa i es va adonar de...
Que això era la seva passió, que això li és el que li agradava.
Sempre escoltava música des de petit. Ara escolta uns 200 discos al dia. Té 55.000 CDs i vinils. Veus casa seva... No direm paperada, però coberta de discos i vinils.
Sí.
I els va classificant per metres, o sigui, té 1,5 metres de música francesa, gairebé 2 metres de música funk, i així es va organitzar.
Ho té organitzat d'aquesta manera.
Va sentint molts testimonis de referència del techno i del house, i m'agrada molt quan la cap de comunicació del Sonar diu que es necessita gent com Lauren Garnier, que és un prescriptor excel·lent, que no fan falta algoritmes, sinó que et fa falta una persona que sàpiga molt de música i que et pugui recomanar.
I mira, si et sembla, i ja per acabar, per qui no li acabi d'interessar gaire aquest estil musical, tens un altre més lligat a les arrels, al flamenc, i, si m'ho permets, Olga, avui havia de sonar ell.
I tant. Això és Canto Cósmico, El Niño de Elche. El Niño de Elche no deixa mai indiferent.
Què és El Niño de Elche? Hola,
és perquè... el nom artístic de Francisco Paco Contreras Molina. És d'Elx, és cantaor, i el que deia, no deixa indiferent, és amant de la performance, transgressor, ha fet espectacles amb poetes, amb artistes de diferents disciplines, de la dansa, de l'audiovisual, i és... Diríem que és un documental surrealista.
Surrealista.
Com ell.
Doncs això ja seria una... No?
Sí,
per començar.
Amb un ritme molt pausat, visualment molt atractiu, i veiem ell que apareix...
Desperta! Som Fabricació Pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Molt bé. Però tu creus que s'havien dormit?
Jo crec que...
Escoltant El Niño de Elche?
Per si de cas. Jo crec que escoltant El Niño de Elche no ho crec.
No, és impossible.
Perquè és impossible. Però per si de cas va sonant aquesta alarma.
Molt bé, doncs que vagi sonant de tant en tant que fa falta. Jo ja acabo. Que mirin aquest documental que és diferent. Que no està gens malament.
Tu l'has escoltat en directe, El Niño de Elche?
Sí.
Ah, i
tenia
què?
Tenia moltes ganes de veure'l i de casualitat me'l vaig trobar en un festival i això, no deixi indiferent. A mi em va agradar molt. Eren unes vacances, estàvem en família.
Sí.
El meu fill i a mi ens va agradar moltíssim. A la resta de la família no tant.
I el teu fill quina edat tenia en aquell moment?
10.
10 anys.
10. Perquè juga molt. Juga, de cop toca la guitarra i apareix un ventilador, de cop es menja el micro i comença a parlar o a cantar amb el micro dins de la boca. Són unes frases que a vegades semblen un mantra. Depèn de cada disc i de cada espectacle, perquè canvia tant i és tan innovador que... Doncs això, que és una aventura cada vegada, m'imagino que el veus en directe. Només l'he vist un cop, però com dèiem, col·labora amb diferents artistes, per tant, a cada nova col·laboració pot sorgir un producte artístic ben diferent.
Què et sembla si ho deixem aquí?
Molt bé, és que teniu una feinada.
Déu-n'hi-do, ens has posat deures, eh?
Sobretot els Genius aquests són moltes hores. Perquè són 10 capítols de gairebé una hora, 3 temporades.
Olga Vallejo, ens retrobem la setmana que ve?
Sí, passaré per aquí.
Si us plau, perquè mira, la setmana que ve ja podem avançar que aquí el Fabricació Pròpia contem una temporada, anava a dir una temporada més, és que tenim aquest déjà vu encara, però sí, podem dir una temporada més aquí a Ràdio Estel, amb l'Helena Neira, que estarà amb nosaltres els dimecres cada 15 dies, i amb l'Olga Vallejo, que farem tertúlia.
Doncs ara, aquesta setmana, em dedicaré a mirar sèries. I la següent, documentals.
A tu et posarà deures l'Helena Neira, tu ens els poses a nosaltres amb els documentals. Olga, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, igualment. Ens veiem
dimecres que ve.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 2:45 de la tarda. Arribem ja a la recta final de la Fabricació Pròpia d'aquest dimecres. I avui estarem tertúlia, una tertúlia intergeneracional. A veure, què vol dir això? Doncs que ens acompanyen tres joves que es troben en tres etapes diferents de la vida. Un jove molt jove, el Guillem Figuerola. Què tal, Guillem? Com estàs?
Bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
També un jove no tan jove com el Guillem, que és el senyor Buffalo George. Què tal? Com bé, estàs, bé, Buffalo? Buffalo o George? Com
no,
jo, prefereixes?
Mira, Jordi.
Jordi.
Fora de la feina sóc Jordi.
Doncs el Jordi. Clar, recordareu que el Jordi va estar amb nosaltres dilluns, que ja sembla que fa una eternitat, però fa dos dies, que és des del bar Josefina, la Josefina del barri del Fatjó de Barcelona.
Sí, sí.
Doncs també estarà amb nosaltres en aquesta tertúlia intergeneracional. I una jove que ja amb molta experiència, porta ja molta experiència en ser jove, que això m'agrada molt. Maria Antònia Batlle. Maria Antònia, què tal?
Bona tarda.
Com estàs? Bona tarda.
Estic molt bé, moltes gràcies. Contenta d'estar aquí.
Doncs vosaltres us coneixíeu o no?
No.
No.
Res. O sigui,
no, no.
Us heu conegut, diguéssim... Heu vist a l'Ester, heu entrat a Ràdio Estel,
sí.
I us ha portat a la saleta que tenim prèvia, diguéssim, abans d'entrar al directe.
Sí.
I de què heu parlat? Quina és la primera conversa que ha sortit?
La primera conversa ha sigut que jo li he preguntat a aquest jove.
El Guillem?
Aquí, al costat.
Ell ha trencat el gel.
Sí.
Bé, Maria Antònia.
Sí. Sí, perquè he vist que ningú deia res i ni siquiera ens miràvem i he pensat, això no pot ser. Aquí ens tenim que conèixer una mica, si tenim que fer una xerradeta. I aleshores ell m'ha explicat que ja va venir una altra vegada per parlar precisament dels joves, de que llogueu habitacions, bueno, el tema de pisos.
Del lloguer.
Sí. I aleshores doncs, ja hem començat a parlar de la Teresa Campos, hem començat a parlar del
Puigdemont, Teresa Campos, clar.
I hem començat a parlar pues, del teatre, i ja quasi cadascuna va dir la seva, que ja han tingut
sí, només ens faltava el micròfon, ja, perquè estàvem
ja
havíem començat a treure temes, dic que ens faltava només el micròfon.
Sí, clar. I així ha anat, no, Jordi?
Sí, discrepem, cada un pensa d'una manera, Cuidao,
Sí. Doncs què us sembla si ara posem el directe i portem, traslladem aquella conversa que heu tingut a la sala de visites, el portem aquí ara al directe del Fabricació Pròpia, perquè, clar, jo no sé com porteu vosaltres això de l'inici de curs. Per vosaltres avui és un dia especial, no? Va, qui s'estrena ara?
A veure.
Maria Antònia.
Per mi, especial, jo ja sóc àvia, i aleshores, si tinc que donar la meva opinió, penso que està bé que comenci el curs i que s'hagi adelantat uns dies, perquè els nens pobrets els hi va bé ja retrobar-se amb els amics, sortir al pati, veure la mestra, canviar una mica, perquè masses dies a casa ja.
Clar, perquè les vacances són molt llargues. Les vacances, ara jo ja porto, que són quants, 3 mesos?
Sí, els nens pleguen per Sant Joan. Avui en dia, al mes de juliol, poden fer unes colònies, però després queda l'agost. Jo trobo que al setembre ja estan una mica nerviosos. Va molt bé que comencin.
Però penso que els que estan més contents són els pares, eh?
Sí,
sí, i els avis.
Aquesta és una opinió bastant que he vist bastant, sobretot també l'he vist aquests dies a xarxes, com la comentaven alguns pares, i em va recordar sobretot una frase que deia molt la meva mare quan començava el juliol, que era que ja portàvem 2-3 setmanes a casa, que sempre deia, quines ganes que sigui 12 de setembre.
Sí.
És una frase que crec que els pares aquestes últimes setmanes ja deien, i és una que se sentia molt a casa meva quan érem més petits, i m'ha vingut ara aquests dies de dir ja, jo penso que alguns pares ja, entre això de l'avançament de curs, ho han agafat amb ganes perquè ja deuen estar, com diu, des del 24 de juny, ja se'ls està fent llarg l'estiu.
Jo acabo d'arribar l'últim i he enganxat la sortida dels col·legis.
Ah,
per vindre
altre.
Per aquí.
Clar.
I
amb què t'has trobat?
Molt de goig. Molt de goig de les mares, dels avis. No, i pares no hi veien gaires, però
pocs
tothom
pares.
Content. Tothom, sí. Els crios encara no havien sortit, estaven sortint. Els pares parlaven amb els avis, parlava tothom. Mogollón,
molt. I escolteu, i això que comenci la jornada, diguéssim, el primer dia de col·le, amb vaga dels docents, com ho veieu, Maria Antònia?
Home, ho veig que vols que et digui. No crec que els hi hagi afectat massa, eh?
Sí,
He tingut poc seguiment, eh? No tinc cap novetat dels meus nets, han anat a escola normal, però trobo que, bueno, és igual quan has d'agafar un avió i fan vaga el mes d'agost. Bueno, cadascú reclama el que creu que li pertany.
Què, Jordi?
Jo és que no, el col·legi el tracto, com tinc un bar, em venen els pares amb els nens.
I escolta, qui tens ara al bar? Que ara ho estava pensant.
El meu germà.
El teu germà.
M'està cobrint.
Sí.
Guillem, tu què? Per rematar.
Bueno, això, el tema de la vaga també és una tradició ja de començament de curs, perquè és el problema de sempre, que sempre hi ha aquest no entendre's entre govern i mestres, perquè els currículums, els horaris, el tema de quan comencem, quan acabem, les ràtios de les aules, hi ha tantes coses que porten reclamant els mestres tants anys, també ja comencen a tindre potser una mica la societat, ja no, cada cop potser els té una mica ja més creuats als mestres, perquè veuen que es queixen i no... I molts pensen, no, tampoc no us queixeu tant, veniu de 3 mesos de vacances, no sé, aquesta sempre d'opinar sobre els mestres des de fora. Llavors crec que estan una mica ja, inclús el propi col·lectiu està una mica cremat, i com dius tu, no hi ha seguiment a la vaga, perquè no, ja no saben què reclamen molts.
Mireu, fixeu-vos que, clar, avui comença a l'escola, aquest nou curs escolar, 2023-2024, però és que ahir va coincidir també amb l'inici de la campanya de teatre, amb la gala Catalunya Aixeca al Taló. No sé si la vau veure, de fet es va produir dilluns, però TV3 la va emetre ahir al vespre. Clar, la gala d'ahir diria que va ser la 22a edició que es va celebrar al Liceu i que va reivindicar sobretot l'humor en el teatre. I si m'ho permeteu, avui els protagonistes són els nens, els pares, els professors, que realment doncs, aquesta tornada a l'escola, però també qui és protagonista avui és Oriol Pla, que va conduir aquesta gala, i si m'ho permeteu li preguntem a ell mateix com va anar aquesta gala. Oriol Pla, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. A veure, protagonista jo tampoc, eh? Jo aquí fa... Vull dir...
Escolta, per nosaltres va ser el gran protagonista, Oriol, perquè ens vas deixar bocabadats. Enhorabona, enhorabona per aquesta edició de debò del Catalunya Aixeca el Taló.
Moltes gràcies. Va ser molt divertit de fer. Jo ho vaig fer perquè estava el Roger Julià al capdavant, que és un germà pallasso, com ell li agrada dir-ho, i em va dir que la idea era com posar el foco també en els comedians i més de base i més, no? Més això, doncs més de base i la idea era posar de protagonisme sí. A l'humor en si els comedians.
Escolta, Oriol, també vas tirar de família, però, eh? La primera escena...
Sí.
Que estàveu tota la família Pla, que això també va fer goig.
Bueno, perquè el Roger em va dir, ja que estem, hòstia, amb una família i tal i qual, i dius, home, pues claro, pues és genial, perquè... Però un bon ganxo, diguem-ne, ja que jo i la família jo pensava, doncs, hòstia, doncs ja a nivell dramatúrgic també doncs sumava i era... Sí, sí, jo vaig trucar... Ei, nois, us ve de gust? Ma germana estava no sé on.
Sí.
Bueno, però escolta, dic, no, ben... Sí, papa, al final anem allà i direm el que ens doni la...
Vinga, va.
D'acord. I ho vam fer amb sí, amb l'equip de... Que ho va gravar, l'equip de Polònia, em sembla. Sí, sí, molt guai.
Oriol, serà una bona temporada pel Teatre Catalunya, aquesta que comencem?
En quin sentit ho dius?
En tots els sentits, que hi hagi públic.
Pues no ho sé. No ho sé què serà. Jo espero que sí. Jo espero que, diguem-ne, a nivell laboral la gent doncs, hòstia, pugui hòstia, no sé, li surtin bé els projectes i
sí.
I espero que les peces de teatre també doncs, fiquin el dit a la nafra, si pot ser, perquè bueno, no, ens fa falta a vegades, no? Hi ha una frase que m'agrada molt, que quan el Parlament és un teatre, el teatre sí. És un Parlament, no?
Sí.
I llavors doncs, anem a veure, ja.
Anem a veure. I mira, ara et preguntava una mica en general de com t'agradaria que fos aquesta temporada pel Teatre de Catalunya, però en concret del teatre d'humor, perquè hi era el centre, no? Aquest humor en el teatre.
Com m'agradaria? Doncs m'agradaria que haver-hi un humor modern, irreverent, sí. Trepitjant els límits, la veritat, i que pugui dir les veritats. Hi ha algú en l'estudi del, diguem-ne, del bufó, dins el món del clown, no? Per exemple, el clown fa molta gràcia, no? El clown per excel·lència en la vida és aquest nen i aquesta nena d'aquesta edat així tendre, just abans de la vergonya, no? Però amb la intel·ligència suficient, però amb la ignorància suficient com per nosaltres veure'ls i riure perquè és tan pur el que estan fent, encara que sigui fins i tot malèfic el que vulguin fer, no que vulguin trencar un got o que vulguin, no? Però a la vegada la ignorància que generen, que tenen, ens fa molta gràcia. I al final ens estem rient una miqueta d'ells, no? Que nosaltres sabem alguna cosa que ells no saben. I el clown està per sota de l'espectador. El bufó, en aquest sentit, està per sobre de l'espectador. Podria ser, no, diguem-ne, aquesta... El drag queen, no? Diguem-ne, dins d'un cabaret, diguem-ne, aquest que està per sobre, que tu com a espectador li tens por, no? El bufó, com a personatge, com a màscara, és el que, a través de l'humor, és capaç de dir les veritats més bèsties i de la manera més cafra, no? I justament Alan Watts, el filòsof, no? Fa una reflexió molt bonica sobre la figura del Joker, el bufó. Diu, parla totes les obres de Shakespeare, el rei sempre té al costat un bufó.
Sí,
no? Per què?
Sí.
Perquè, no? Perquè el rei, dins d'aquesta bombolla de por la gràcia de Dios, que està allà com pels núvols, per què té aquest bufó, aquesta persona, que normalment és mig folla, no? I diu bestieses, i
sí.
Diu moltes veritats, no? Si t'hi fixes en les obres de Shakespeare. I, bueno, el té al costat perquè li recorda el posa en contacte una miqueta amb el terra, no? amb l'escatològic. Li recorda d'alguna manera la seva mortalitat, li recorda que no és Déu, no?
I aquesta, exacte, és el que anava a dir, aquesta humanitat, no? Que no deixa de ser un home.
Exacte, i és l'única persona que se li permet vacilar al rei, fins i tot, sense que estigui en el perill de que li tallin el cap, no? Perquè ho diu amb aquesta sorna, no? I amb aquesta... I llavors jo crec que falten una miqueta de... De bufons, no?
I, Oriol, no et podrem veure properament?
Doncs mira, estarem de gira
sí?
amb la família, amb Travi. Estarem a Ciutadella l'11 de novembre. estarem a l'Hospitalet, estarem al Teatre de Sal la temporada alta, i a partir de finals de novembre, principis de desembre, de fet comencem el 30 de novembre, vindrem amb Baró de Bel al Teatre Lliure, a la Puigcerver, a fer Falès, l'espectacle Falès, que estarem 10 dies. Seran les últimes funcions de l'espectacle, així que li recomano a tota la gent que vulgui, totes les famílies, tota la gent teatrera del circo, i que, i si no el coneixen Baró de Bel, doncs millor que vinguin a veure l'espectacle, perquè ja ens despedim una miqueta.
Va, doncs sí. Cap allà, sens dubte. Oriol, mira, ara et demanaré una... És la darrera pregunta. Avui hem començat una tertúlia intergeneracional, de fet estan escoltant, i aquí en aquesta taula tenim un noi molt jove, després tenim un noi menys jove, i... Un noi menys jove. Fixa't en això,
Soc gran, però el cor és jove.
Molt bé, això
Val?
És sempre.
Això és maco. És el Buffalo George, en Jordi. I després tenim una jove bastant veterana, que és la Maria Antònia.
Sí.
Val.
Llavors, ara els hi preguntarem a ells, però per la teva percepció te la podries jugar. A veure si te la jugues. Quin dels tres creus que va més freqüentment al teatre?
La jove veterana.
Maria Antònia.
Sí.
Vas molt al teatre o no?
Bueno, vaig a veure musicals, que és el que m'agrada, i el teatre també m'agrada, però sempre que sigui una obra d'humor, per passar-m'ho bé, per riure. Clar.
Doncs mira.
Aquesta és la cosa.
Bufalo poc, al teatre o què?
No, jo vaig a riure, vaig a fer molt impro-show, i bueno, el Mago Pop i Escape Room,
sí.
A distreure'm, vaig.
I Guillem, tu què?
A mi m'agrada molt anar a veure monòlegs. Jo, sobretot, el que vaig a veure és stand-up comedy, sobretot. Normalment en català.
Stand-up comedy.
Jo, amb monòlegs, he anat a Madrid només a veure el monologuista, el Juan Dávila.
Ah. Ostres.
Vaig anar un cap de setmana només per veure'l amb ell.
Només per veure'l amb ell.
A Madrid, sí. Uh-huh. Perquè, si no, no pots veure'l.
Oriol, que anaves a dir alguna
cosa? Sí, jo volia preguntar, que veu molts monòlegs aquí en català, i volia preguntar a on, a quina sala?
Sobretot a la Golems, no sé si...
A Gràcia, sí.
Ja sabeu que jo, al no ser d'aquí, el tema dels barris...
A Gràcia.
Sobretot vaig a la Golems, que és on programen més, i sobretot a bars. És que el que es programa molt de monòlegs és a bars, més sí, que a teatres. Sí. Ara comença, com que hi ha aquesta escena, sobretot en català, que està ja començant a estar instaurada, que sembla que comença a entrar als teatres, a la bars també, a vegades, algun cop també programen monòlegs, però sí que és veritat que és una cosa molt més underground de bars i que comença a entrar als teatres.
Mm-hmm. Maria Antònia, és que això et volia preguntar, cada quan vas al teatre, però?
Bueno, per exemple, aquest any passat vaig anar a Madrid a veure la Tina Turner, aquí a Barcelona vaig veure Cantando bajo la lluvia, i després vaig anar a veure La Cubana.
La Cubana, home...
Clar. Molt bé.
Sí. Però, Oriol, tots coincideixen que els hi agrada veure obres d'humor. Això ho tindríem clar, eh? Els tres heu coincidit.
Sí.
Escolta, moltes gràcies per haver entrat, de debò, Oriol Pla. Ahir ens va quedar clar que és que ho fas tot bé. De debò. Vull dir, que avui ho parlàvem a la redacció. Oriol Pla, l'actor Oriol Pla, ahir va confirmar que ho fa tot bé, amb aquesta gala de Catalunya aixeca el taló. De debò, enhorabona a tot l'equip. Oriol, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Gràcies per convidar-me. Adéu-siau.
S'ha d'anar més al teatre. Us agrada el teatre? Què us agrada més? El teatre, pel·lícules...
Bueno, el cine també m'agrada.
Sí?
Més
que, clar, jo tinc el problema que se'm cataloga de jove, però no sóc tan jove com aquests que els donen 400 euros per anar o 200 euros per anar al teatre, per anar... A mi això ja no m'ha arribat. Llavors, també és veritat que quan ets una persona jove, intentar poder anar al teatre i això és o consumir cultura és una cosa que costa perquè val diners. Llavors, és difícil anar. I com que us dic, no sóc tan jove com perquè em donin bons culturals...
Clar.
Pues, de moment, jo vaig,
aquest és un altre tema, Guillem.
Jo vaig quan puc.
Clar, això és veritat. El preu, no?, del teatre...
Sí.
Que és el val, perquè aquestes produccions que moltes vegades explicàveu tenen implicades tanta gent...
Tanta gent, clar, és que és un gran...
Ha de viure tothom, d'aquest... Però, clar, és un problema per la gent de peu.
Clar, estàvem parlant de teatre, estàvem parlant de cinema, que també us agrada, i la televisió, que abans, quan heu entrat, heu dit Maria Teresa Campos, és el primer tema que ha sortit.
Sí.
Maria Antònia.
Sí. A veure, què vols que et comenti de Maria Teresa Campos,
a veure,
de la tele...
Clar, si què et va semblar?
Home, jo penso que de la...
82 anys, eh?
82 anys.
Incansable, perquè fins a l'últim moment ella treballar a la televisió.
Ja de dir d'aquesta senyora, ella va començar molt joveneta a la ràdio ja, i quan va sortir a la tele ja tenia 50 anys, eh? Però ella havia estat abans a la ràdio. Ella va, des de molt joveneta...
Amb 16
estava.
Anys.
Sí, jo et anava a dir 15.
Mm, 15 o 16, mira.
Sí,
ara.
I aleshores feia un programa al matí, dia a dia. Una cosa que em va agradar d'ella, que ella va dir que si estigués treballant a Barcelona, ella aprendria a parlar català. I em va semblar que s'ha de tenir coratge per dir una cosa d'aquestes. No, després va estar un temps que no va sortir, aleshores va sortir la Rosa...
L'Anna Rosa Quintana.
L'Anna Rosa Quintana. I després va tornar ella una altra vegada a la tele, que sortia els caps de setmana amb un programa de molt d'èxit, que era els caps de setmana, els diumenges i els dissabtes a la tarda. La meva mare sempre ho veia, li encantava. A veure, jo penso que poca cosa hi ha que dir, aquesta senyora, vull dir, una professional, gran comunicadora, i a veure...
Que... No, i mira, i en el sentit que tu deies...
El que t'he dit...
Sí, sí, deia semblar... molt que tot el que suma no resta.
Sí.
Que aquesta filosofia també està bé, sí. No? Búfalo, tu veies, Jordi, tu veies el...
Jo,
o què? Tu recordes veure la televisió a la Maria Teresa Campos, no, la Campos, que, no? Que li deien.
No, no m'interessava gaire això. Sóc un home de futbol.
Tu futbol?
Esportiu. No?
Sí.
Jo veia altres canals, però bueno, ja per tot. Té molta audiència, aquesta senyora tenia molta audiència.
Sí, home, però és que també és normal, perquè si ella feia un programa al matí, dia a dia, doncs al matí qui el pot veure?
Jo estava treballant.
Les senyores que estan a casa, els que estan en un hospital, els que estan en una residència, sí. Això és normal.
Sí,
a veure,
sí, sí, sí.
La gent que treballa
clar.
No pot veure.
I Guillem, tu veus, o sigui, ara veus la tele o no? Perquè aquesta és una altra. Vosaltres veieu la tele?
Jo de
jo
8
sí,
a 11, 3 horetes, quan arribo a casa.
Sí?
Sí.
Jo, des que estic aquí a Barcelona, no, bàsicament perquè no tinc televisió al pis.
Tu no tens televisió al pis?
Ara no, perquè vull dir, a casa meva sí que ho veia, però sí. Ara, quan, des que visc aquí sol, no la veig perquè no tinc televisió ni TDT. I tot ho consumeixo, si m'interessa un programa o alguna cosa, ho consumeixo tot des del telèfon. I sobre la Campos en concret, clar, jo ja m'ha arribat la figura aquesta ja com a jefe d'una dinastia ja amb tota una família que està als mitjans, i a mi ja m'ha arribat el final de la Campos, però sí que em sorprèn que és un personatge que, tot i l'edat, ha sabut connectar molt també amb totes les generacions, perquè aquests dies que ara veia, aquests dies que veia aquells homenatges i que
sí,
li comenten,
sí.
Per exemple, ella es va saber moure amb anar a programes, per exemple, que no eren del seu públic. Mm. Veia, per exemple, que va tindre diverses aparicions a la Resistència, on se va guanyar molt
sí,
el públic,
Marroca, no?
On que era molt icònica, on sí, es ficava sí. Ballar amb el presentador. Mm. Vull dir que crec que és una persona que en el món de la comunicació crec que ha pogut abarcar quatre generacions perfectament.
Doncs escolta, ha estat un plaer conversar amb vosaltres.
Gràcies.
De debò, eh? Vindreu la setmana que ve o no?
Sí.
Repassar
sí,
altres
si
temes.
Podem,
home,
si podem.
Sí, si us plau.
Si ens hi vols.
Home, jo us hi vull sempre. Aquí el Fabricació Pròpia. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies al Guillem
gràcies.
Figuerola, al Búfalo George, al Jordi i també a la Maria Antònia Ballà.
Gràcies.
Demà, a més, a partir de 2:15, va, que us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.